Solidaris, amb Adrià Bas.
Defensava el medi ambient i el dret a la sobirania alimentària del seu país, i per això l'han morta. Bona tarda a tothom, això és el Solidaris. Volia obrir el programa d'avui en positiu, pensant en les dones fortes, sense les que cap de nosaltres no hauria nascut, les que tireu endavant la vostra carrera professional, que formeu una família, que doneu lliçons de vida amb cada gest que feu i que sempre resistiu i aixequeu la veu davant d'aquells que us volen sotmeses, perquè el vostre exemple sigui l'impuls de tantes altres dones d'arreu del món que no poden dir el mateix. I de fet sí, el programa d'avui l'hem omplert d'aquests casos, però un missatge ho ha enterbolit. Aquest dimecres van assassinar Berta Cáceres. Era fundadora del Consell Cívic d'Organitzacions Populars i Indígenes a Hondures. Era defensora del medi ambient. Tenia 45 anys i del poble Lenca. Berta Cáceres s'havia pronunciat contra la concessió dels recursos naturals del seu país a empreses estrangeres per la construcció d'una represa. I, de fet, havia rebut amenaces i ara els defensors dels drets humans d'Hondures es pregunten per què no van funcionar les mesures de protecció que li havien assignat. Per ella, ahir divendres al vespre es va fer una concentració de protesta a la plaça Sant Jaume de Barcelona. El dia 8 de març, dimarts vinent, es commemora el Dia Mundial per la Igualtat de les Dones, però està vist que hi ha molta feina a fer encara. Els solidaris d'avui, per la Berta i per tantes altres a Catalunya, la nostra aportació. Arrenquem, però, abans amb un nou punt de vista del tema que, sens dubte, marca aquesta temporada. Som-hi!
Solidaris. Perquè el més important són les persones.
Dediquem els primers minuts del programa d'avui a parlar de migració. El president del Consell Europeu, Donald Tusk, ha demanat públicament als migrants que no vinguin a Europa. No us cregueu els traficants, ha dit. No risqueu les vostres vides i els vostres diners. No servirà de res. Ni Grècia ni cap altre dels països europeus seran un país de trànsit. Domènec Subirà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
No en tens prou amb llevar-te a les 3 del matí cada dia, que un dissabte a la tarda ets els solidaris.
Jo, escolta'm, el que calgui.
Gràcies per venir.
Sobretot per parlar d'aquest tema.
Aquesta setmana has estat a Ceuta i a Tànger amb el Matí de Catalunya Ràdio.
Ah, exacte, sí, sí.
Això que ha dit el senyor Tusk, com s'ho prendran allà baix?
Doncs segur que molt malament. Entre altres coses, t'he de dir que segueixen molt el que està passant, segueixen molt el que és l'actualitat. Malgrat el que molta gent pugui pensar, doncs, que estan allà una mica aïllats o perduts, doncs no és així, estan molt en contacte, tenen informació a les xarxes socials, absolutament. I, de fet, quan hi vaig ser-hi, feia poc que el Marroc havia dit que suspenien les relacions amb les institucions europees. I n'eren plenament conscients, no només això, sinó que ja estaven teoritzant sobre la possibilitat que el Marroc obrís la frontera com a càstig amb la Unió Europea per un desacord sobre el Sàhara Occidental i que això els hi permetria potser doncs passar finalment cap a Europa, no?
Tu aquests dies has estat en contacte i t'hem pogut escoltar al Matí de Catalunya Ràdio amb molta d'aquesta gent que són al Marroc en trànsit, que venen de l'Àfrica subsahariana amb la intenció d'arribar a Europa.
Amb la intenció d'arribar a Europa és l'objectiu, malgrat que ho passen molt malament, però quan arriben al punt final al Marroc segueixen pensant que han de continuar. Ara, això sí, al Marroc és on ho passen pitjor. Tots van coincidir en això, el Marroc, la manera com els tracten les forces policials del Marroc i també la manera com els tracta la gent. Molts van denunciar directament que hi havia un racisme claríssim. O sigui, ells tenen com molta consciència de que no només són immigrants, sinó que, a més, són negres i, per tant, són les restes, deia un, i feia servir aquesta paraula. I no culpen només el Marroc. De fet, de fons, com a últim responsable, culpen a Europa.
La Unió Europea ha de deixar de subvencionar el Marroc i no demanar-li que bloquegi la frontera, perquè els europeus bé van emigrar durant la Segona Guerra Mundial. Doncs ara deixeu-nos emigrar nosaltres, perquè la migració no és un defecte, no és un crim, és una elecció i és un dret.
En aquest cas estem parlant de migrants econòmics, eh? No estem parlant dels refugiats que ara venen de la guerra de Síria,
no,
sinó de tota aquesta gent que fa tants anys i anys i anys i que també haurien de poder ser considerats refugiats, perquè a vegades fugen de casa seva no per una guerra, però sí perquè la situació els apreta fins al punt d'haver de fugir.
Aquest noi concretament era en Kenneth, d'acord? I feia aquesta reflexió sobre Europa. Ell sí que era a Ceuta per motius econòmics, estava al CETI, al Centre d'Estada Temporal, però en canvi amb ell hi havia un altre immigrant, en Patterson, que ell no era per motius econòmics. Escolta, li veuràs què diu.
La meva companya, que ara és la meva dona, es va veure obligada a un casament forçós amb un senyor, el cacic d'una comunitat, per un préstec que havia fet a la seva mare, fins al dia que va aconseguir escapar-se. Però a aquell poble hi viuen les elites, gent ben col·locada, calia fugir. Al Marroc busquem un punt d'acollida i voldríem tenir l'estatut de refugiats.
Aquesta noia, a més, de fet, va ser amb l'home amb el que s'havia de casar, la va segrestar durant un mes, pràcticament. Tot era perquè la mare d'aquesta noia no havia pagat un deute i aquell home va dir, doncs em quedo amb la teva dona, amb la teva filla a canvi. I durant un mes la va tenir pràcticament segrestada, la va violar, va abusar sexualment d'ella, fins que aquesta noia es va escapar.
A qui més has conegut? Què més has pogut captar en aquest viatge?
El tema del racisme, que jo et deia, és important, m'ho van dir tots, i potser aquí no ens n'adonem, eh? Però és com, jo crec que es pot convertir en una bomba de rellotgeria i en molts casos viuen en barris on comença a sorgir alguns brots de jihadisme. Jo crec que és un còctel una mica explosiu que està allà, queda fora de les nostres fronteres, aquí nosaltres no hi diem gaire res, i el Marroc, d'altra banda, només sap combatre-ho amb repressió i amb violència. No? I l'altra cosa que sí que em va cridar molt l'atenció és el tema dels menors. El que en diuen els menes, que són menors no acompanyats que arriben al Marroc o que arriben a Ceuta, com és el cas dels que cuida l'Antònia Palomo, que és la regidora de l'àrea de menors del govern autònom de Ceuta.
Los magrebis fundamentalmente entran con sus propios familiares y con pasaporte por la frontera. No utilizan las mafias para entrar, sino que lo hacen por sí mismos, ¿no? Los menores subsaharianos tienden a utilizar las mafias para poder acceder aquí, porque entran con adultos, no entran solos, entran en grupos de adultos, ¿sabes? Entonces, después de la detección de las pruebas de determinación de edad, vemos que son menores.
En aquest cas estava parlant, si t'hi has fixat, tant de magrebins com de subsaharians, no?
Sí.
Perquè hi ha molts marroquins que no tenen mitjans econòmics, agafen els seus fills, els posen a l'altra banda de la frontera, a Ceuta, i els deixen allà. I aleshores el govern de Ceuta no té més remei que fer-se'n càrrec, els tenen en centres tutelats fins que tenen 18 anys. Els hi donen una escolarització i els hi donen alimentació.
I després se'n tornen a casa seva.
I després alguns o tornen cap a casa seva o doncs, migren,
busquen la vida.
Migren cap a Europa també, es converteixen en immigrants cap a Europa.
I en això també hi ha organitzacions espanyoles que hi estan treballant.
Hi ha moltes organitzacions espanyoles a Ceuta, a Melilla i algunes també a Tànger, Caminando Fronteras, Elín, Digmund, que treballen sigui amb els menors, sigui amb els immigrants subsaharians.
Aquesta és una qüestió de la que no volem deixar de fixar-nos aquesta temporada dels solidaris. Em penso que és clau per l'actualitat, però també sobretot és clau pels drets humans d'aquestes persones. I volem aprofitar sempre que un company de la casa faci un viatge d'aquests per poder-vos explicar què és el que aquestes persones han vist, com és el cas del Domènec. Domènec Subirà, moltes gràcies.
A vosaltres.
Torna quan vulguis.
Ho farem. Woman, I see a woman.
Every day in the mirror I see a woman. Hola, sóc la Laia de Farmamundi. Us volíem convidar a l'estrena del nou documental Temps de Cut, que mostra la lluita de les dones congoleses pel dret a la salut i ens convida a reflexionar sobre el gènere com a condicionant a la salut. L'estrena és el dia 8 de març a la Filmoteca a 6:45 de la tarda i després també el podrem veure el divendres a Lleida, al migdia, al Cinema Fonàtic i al vespre a Tarragona, a l'Antiga Audiència. I a Girona hi serem el dissabte a les 12 del migdia al Cinema Estrofó. Esteu tots i totes convidades. Podeu trobar tota la informació dels actes al nostre Facebook, facebook.com/farmamundi.
A Catalunya Ràdio, solidaris, amb Adrià Bas.
I com sempre afegeixo, també amb l'Esther Garriga, la Judit Sala, la Rosa Silluer, avui la Begoña Román i el Benja Estacio, i ara és quan entra ella, la Marta Molina. Marta, bona tarda.
Bona tarda, Adrià.
Un programa molt de dones, eh? De fet, com sempre.
Exacte, t'anava a dir, com sempre, de dones. In Kigali, she wakes up, she makes a choice, in Hanoi, Natal, Ramallah, in Tangier, she takes.
El dia 8 de març, el món commemora el Dia de les Dones, el dia per reivindicar la igualtat de gènere, la igualtat sexual, reproductiva, els drets laborals equiparats, tantes i tantes reivindicacions que, de fet, hauríem de fer cada dia. La Marta ha preparat unes peces que anirem escoltant al llarg del programa d'avui, una d'elles dedicada a les dones de Guatemala.
Efectivament, perquè fa justament 4 dies es va produir un fet històric. Es va jutjar i condemnar els responsables de la violència sexual com a arma de guerra en un tribunal ordinari. I això és el més important, ni ad hoc ni internacional. Un tribunal nacional a Guatemala ha escoltat les veus d'aquestes dones i ha condemnat els militars que van abusar d'elles i les van convertir en esclaves sexuals.
Una altra peça amb la que ara començarem, per prendre un cas exemplar de la història que repassa la fi de l'esclavatge als Estats Units a través de les dones abolicionistes.
Exactament, i per mostrar també que per fer un canvi social es necessita massa crítica i que hi hagi dones, però també homes, que tinguin altres formes d'entendre la política i els drets de les persones.
Aquí la teniu, l'escoltem.
Qui són les dones que ens van inspirar a seguir lluitant per la llibertat? Les que ens van obrir portes a perdre la por a organitzar-nos, a rebel·lar-nos. Avui, als Solidaris, ens ve de gust fer memòria i recordar les que van lluitar contra l'esclavitud, allà cap a l'any 1802, des del nord dels Estats Units. I ho fem amb Maribel Cárdenas, ella és experta en polítiques d'igualtat i professora de la Universitat Autònoma de Barcelona.
El moviment abolicionista està íntimament vinculat també a la demanda de drets de les dones. O sigui, l'abolicionisme dels Estats Units, les dones abolicionistes lluiten contra l'esclavitud i lluiten també a favor de que les dones tinguin drets, el sufragi femení, perquè és que totes elles estan patint una situació absolutament de negació de drets.
Recordem alguns noms, encara que haguem de tirar molt enrere. Lucrecia Mott, per exemple.
Era una dona blanca, era una dona quàquer, era una dona que estava dins els moviments antiesclavistes, i aquesta és una dona molt important perquè fa una lluita declarada contra l'abolició de l'esclavitud i, a més, és una de les fundadores del sufragisme. Perquè ella, com a exponent d'aquesta lluita, va al Congrés Mundial contra l'esclavitud a Londres, no la deixen intervindre i, a partir d'aquí, crea també el que després s'ha conegut com la declaració de Seneca Falls, saps, i la lluita també del sufragisme.
La lluita pel dret a vot, conquerida, i la lluita per la fi de l'esclavitud també. I segurament va ser gràcies a dones com la Harriet Tubman.
Que és una dona negra que havia estat d'esclava, que va patir tot tipus de violència, que va escapar i que després va ser una de les grans figures, saps, que va oposar-se, que va lluitar contra l'esclavitud i que va ser una de les protagonistes d'un fenomen, d'un fet que va ser molt significatiu, que era el que se va anomenar com el ferrocarril subterrani, ¿sabes? Estos espacios que ayudaron a que la gente esclava del sur de los Estados Unidos pudiera llegar hasta Canadá. Y això estava conformat per un seguit de persones, d'associacions, d'esglésies. Harriet va tenir un paper protagonista. De fet, l'anomenaven la Moisés, ¿no?, perquè va acompanyar en aquesta travessia, no?, contra l'esclavitud a multitud de persones dels països del sud, dels estats del sud dels Estats Units fins a la llibertat, no?
I un cop abolida l'esclavitud, després de la Guerra de Secessió i després de la famosa esmena que reconeix el final de l'esclavitud, ve la lluita pel reconeixement dels drets civils. I aquí el nom de dona és indiscutible, Rosa Parks. Ella va liderar la lluita perquè la realitat social, política, econòmica i educativa reconegués els drets de la població afroamericana. Rosa Parks, aquella dona de 45 anys, que en ple 1955 decideix que no s'aixecarà d'aquell seient d'autobús.
Quan encara els espais estan absolutament segregats en els transports públics, en les escoles, en els restaurants, en els serveis comunitaris, hi ha un moment que és la desobediència civil, no? Esa desobediència civil que hace y una del paso ya por la propia dignidad y por plantarse, no? I això va ser una lluita que després va portar pues, més de 300 dies, no?, de boicot als transports públics en Montgomery fins que finalment van aconseguir que això canviés, no?
300 dies de boicot, dones organitzades i disciplinades i, evidentment, políticament conscients del que feien pel canvi social i de les portes que van obrir. El boicot d'autobusos més impressionant del món que, com el túnel de Harriet Tubman, van conduir-nos cap a la llibertat. I entrats als anys 60 del segle XX, després de l'assassinat de Malcolm X i Martin Luther King i l'emergència del moviment de les Panteres Negres pel reconeixement dels drets de les comunitats afros, cal mencionar, evidentment, una dona que fa poc visitava el País Basc amb la intenció de visitar Arnaldo Otegi, aleshores encara dins la presó.
I aquí hi ha una altra dona que també és un símbol, que és l'Angela Davis, no? Que fa una demanda, no?, de reconeixement de drets per les dones, per classe social i per raça, no? Serien com tres moments molt importants, saps?, protagonitzats per dones que s'han convertit, que han esdevingut símbols de la lluita, de la resistència i de la desobediència civil, no?, per ampliar drets, o sigui, la desobediència civil per aconseguir el desenvolupament democràtic i el reconeixement de drets, no?
I després d'aquest recorregut pel túnel de la història, ara ens toca a nosaltres fixar-nos en les que inspiren les lluites dia rere dia, avui i a casa nostra.
Solidaris, no fem diferències.
I avui que reivindiquem les dones, una que ens apassiona per com s'explica i per què ens inspira. Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda, Adrià.
Begoña Román. Les més pobres entre els pobres, les més vulnerables entre els vulnerables. La realitat és tan real, malgrat la redundància, com desencoratjadora a vegades. I les dones al món són les més afectades per la violència. Hi ha estadístiques que parlen d'una de cada tres. Són les més afectades per la desigualtat econòmica, per la desigualtat política i per la desigualtat social. I sembla que això de les reivindicacions en femení, que no sé si és el mateix que feminista, ara t'ho demanaré, és una reacció moderna, sembla que sigui així, des de finals del segle XIX, amb les sufragistes, les abolicionistes, sí, hi ha les feministes del segle XX, esclar, però tan vell com és el món, estic segur que no són les primeres. Begoña, dones reivindicatives en la història del pensament n'hi deu haver hagut, no?, per la llibertat i la igualtat de gènere.
Moltíssimes, moltíssimes. Hi ha companyes de la Facultat de Filosofia de la UB que estan reivindicant escrits de dones ja des dels grecs i també en l'edat mèdia, gent l'edat mitjana, de gent religiosa fins i tot. Per tant, hem tingut moltíssimes dones que han reivindicat la igualtat de tracte i la reivindicació dels seus drets. El que passa que no hi ha hagut justícia amb la subvenció d'aquests estudis que cal per fer l'arqueologia, no? I per reivindicar el seu llegat.
Perquè ara les coneguem, vols dir?
Perquè ara les coneguem i les valorem i fem certa justícia reparadora i, evidentment, no només en la qüestió filosòfica, sinó amb totes les aportacions als camps reflexius, no? També a la història, al dret, a la literatura.
Llavors, per què tenim aquest pes tan gran dels patriarcats, de les societats masclistes, que sembla que durant tants segles han tapat el paper de la dona, però resulta que sí, que n'hi ha molts d'exemples, com tu ara em dius. Llavors, per què ens costa tant que siguin reeixides aquelles propostes i aquelles reivindicacions? Per què hem d'arribar fins al segle XX per allò que en dèiem amb la boca plena, l'alliberament de la dona?
Bueno, jo crec que hi ha moltes causes i una d'elles és la naturalització de determinades funcions, no? I una altra és que costa molt canviar de mentalitats. Les teories estan, la teoria de la Revolució Francesa està, però viure a l'estat de benestar van haver de passar 200 segles, no? Llavors, quan es tracta d'una mentalitat, com és el cas de la masclista patriarcal, tan vinculada a la reducció de les funcions fisiològiques de la dona i al tenir cura, si això s'afegeix a qüestions econòmiques, no?, de qui se'n fa càrrec dels febles i dels vulnerables, del tenir cura, mentre altres estan fent la producció. Si a més s'ajunten qüestions d'identitat, en el que la identitat d'una part de la humanitat, que són els mascles, s'identifiquen unes funcions que no volen delegar perquè podrien córrer perill que ell hagués de dedicar-se a funcions que no volen, doncs hi ha moltíssimes explicacions perquè és un fenomen universal que, entre cometes, siguen poc reeixides aquestes iniciatives de combatre l'opressió, no? D'una part del 50% de la humanitat.
Fem-nos justícia. Donem dos o tres noms, si te'n recordes.
Sí, Olímpia, quan el 18 la van matar perquè va reivindicar, juntament amb els drets de l'home i del ciutadà, la van matar perquè va reivindicar els drets de les dones i les ciutadanes i la van guillotinar en el segle XVIII, no? Però, a més, després tenim monges, Sor Juana de Mèxic, que van reivindicar moltíssim la igualtat de la dona i, sobretot, denunciant molt la violència dintre de la llar, no?
Hem d'anar a buscar moltes d'aquestes intel·lectuals en l'Església?
Mira, la Teresa Forcades va fer un bonic llibre de reivindicant la teologia feminista, no? I dintre dels moviments religiosos s'ha denunciat molt no només l'opressió de la dona, sinó també la visió de la dona, sobretot en qüestions de morals sexuals, i lligant massa la dona a una funció quasi sempre de submisa, d'obedient i de devota, però des d'un sentit molt... diguem-ne, verticaloide, això, com dic...
Com de submissió, d'un per damunt dels altres.
Sí, de submissió. Però després també és veritat que hi ha hagut homes, en el món de la filosofia, a mi m'agrada molt recordar el cas de John Stuart Mill, que juntament amb la seva esposa, la Harriet Taylor, van escriure al segle XIX un tractat sobre la igualtat de gèneres. I per tant, van ser homes que també van recolzar a les dones a combatre aquesta opressió, no? Però és que, a més, el tema de la... Tu m'has preguntat abans, hi ha diferència entre el feminisme i el femení?
Sí.
Evidentment que hi ha de diferències. El feminista és sempre la lluita contra una opressió. I el que reivindica el femení no necessàriament ha de ser de lluita, no? Jo sí que crec que les formes d'opressió contra les dones van canviant i van transformar-se històricament. I el que en el seu dia creus que ja ens hem emancipat, que ja ens hem alliberat d'això, se te presenten d'unes altres maneres. Però encara avui en dia, al segle XX, és tràgic haver de, encara, no només a nivell, diguem-ne, de països pobres i països rics, sinó també dintre dels països rics, la quantitat de judicis que hi ha per acomiadaments improcedents per la qüestió de gènere. Això és tràgic.
Llavors, un dia com aquest que estem commemorant, que és aquest 8 de març, el mes de març és el mes en el que tradicionalment es fan més reivindicacions per la igualtat de gènere, segueix tenint vigència això que en diem a vegades la discriminació positiva, que a vegades la requerim i la necessitem per fer missatge, allò, per escampar una idea, segueix tenint valor o ara ja hem de fer un pas més?
Mira, segueix tenint valor el proclamar un dia per crear consciència. I crear consciència, jo crec que com a mínim de dos grans causes en la qüestió de la lluita contra l'opressió de les dones. La primera, fonamental, és prendre consciència de que no ho hem vençut. Ni ho hem pensat a nivell de país, ni molt menys a nivell internacional. Continua sent una opressió molt universalment extesa. I la segona, una vegada tenim consciència de l'opressió contra les dones, de les formes civilines que històricament va prenent aquesta opressió, no?
Sí, senyor.
I per tant, cada any haurem de recordar, per fer justícia reparadora, els mals que hi ha hagut, no? I en aquest sentit sí que cal continuar fent polítiques de discriminació positiva, perquè cal reparar. Cal reparar moltíssima humiliació històrica i moltíssima humiliació i injustícia present.
I el missatge és el mateix. Com podem adaptar el missatge? Perquè això que a Occident, als països desenvolupats, on tothom té accés a una educació, més o menys, en principi, tots hi tenim dret i a més ho podem fer, on aquesta teoria ja la sabem, perquè a més és que ja la sabem i la tenim clara, és després els fets que ens donen senyals oposades, eh? Però com podem adaptar el missatge a països en vies de desenvolupament o a països on la societat és encara eminentment masclista, antiga, on hi ha religions que pesen molt en el paper de la igualtat de gènere o de la desigualtat, en aquest cas?
A veure, jo crec que, fonamentalment, adonant-se de que el que vivim com naturalitzat, com fisiològic, com normal històric, pot ser d'una altra manera. I, per tant, primer de tot, crítica. Crítica deconstructiva. Això ha de ser d'una altra manera. I combatre-ho de les maneres més creatives també possibles. Que la primera és fonamentalment la legal. Però amb la legal en Europa no ho ha aconseguit el que volíem, però era necessari. Per tant, canvis de legalitat. Però també moltíssim canvi educacional oficial i tàcit, no? Com les mares eduquen els seus fills i a les seves filles i com són les relacions de parella, no? Uh-huh. Moltes de les sibilines formes d'inocular asimetries entre el sexe venen per Hollywood, per el tipus d'estètiques, per el tipus de relacions que són clarament vexatòries i de submissió i que no les concebim com a tal, no?
I saps qui? Walt Disney.
Sí, clar. Això deia creativitat en veure que moltes de les maneres de transmetre oralment o això, amb les formes ara de transmetre amb el cinema o amb els videoclips, hi ha moltíssim masclisme. Però, a més, és que perdem tots. No només és una qüestió de la dona víctima. És que també perden els homes que moltes vegades tampoc se senten còmodes amb un tipus de figura masculina que ells tampoc se senten còmodes allà, no? Llavors, anem una miqueta desorientats també en la relació intersexes, perquè a mi m'agrada recordar la frase de Simone de Beauvoir, que ja deia al segle XX, els homes van buscant dones que ja no existeixen i les dones van buscant homes que encara no existeixen, no? I ella deia, al pas que anem ens extingirem, no? Les tècniques de reproducció assistida ens salven d'això. Però sí que és veritat que perdem moltíssima comunicació i moltíssim benestar per la diversitat, no? Home i dona es diuen de moltes maneres. I l'única manera és que cada any, almenys el 8 de març, recordem que queda molt per fer.
Llavors això em fa pensar molt directament en els drets d'igualtat, no només d'aquells que són home i dona biològicament, sinó d'aquells que en un moment donat de les seves vides i aquelles decideixen fer un canvi de sexe.
Exacte. És que la qüestió de gènere no és només una qüestió
fisiològica
ni de 0-1. I a més, és una qüestió identitària, no? I que important que és que la gent pugui gaudir de la seva acceptació i del seu reconeixement independentment dels seus genitals, evidentment, però també de les funcions tradicionalment assignades a cadascun dels sexes. Cal deconstruir tot això i construir-ho molt més creativament.
Siguem creatius. És un plaer escoltar-te, Begoña. Moltes gràcies.
A vosaltres.
A Facebook, a Twitter i a catradio.cat, solidaris, amb Adrià Bas.
I a Catalunya Ràdio fins les 4, que no hi falti ningú, en aquests solidaris que avui dediquem a les dones i als homes que respectem la igualtat. Sabeu qui són les Guerrilla Girls? Atenció a la Marta Molina.
Les dones han d'estar despullades per entrar dins d'una obra d'art als museus? Quina és la proporció d'obres de dones dins de les col·leccions d'aquests museus? Aquestes són algunes de les preguntes que plantegen les Guerrilla Girls, un col·lectiu d'artistes feministes que sorgeixen l'any 1985. Elina Norandi, historiadora i crítica de l'art, fa temps que coneix les Guerrilla Girls i ens comenta que elles han obert el camp de l'art a pràctiques col·lectives.
Crec que, tot i que han passat 30 anys, i és cert que les coses han canviat i moltes som les dones que ens dediquem avui dia a fer crítica d'art de dones i fer història de l'art, penso que elles, encara la seva lluita té molta vigència i, a més, penso que són responsables de que moltes dones avui dia ens dediquem a parlar i a escriure de les obres d'altres dones.
L'obra que les va llançar a la fama va ser una reapropiació de l'obra clàssica de Dominique Ingres, una dona despullada, però en aquest cas amb cap de goril·la i convertida en un pòster ple d'estadístiques amb números sobre l'exposició a la qual van reaccionar aleshores les Guerrilla Girls. I deia això, menys del 5% d'artistes de la secció d'art modern són dones i el 85% dels nus d'aquestes exposicions són de dones. Una estadística de 1985, però elles han seguit fent aquest exercici d'anar als museus, veure quines obres estan exhibides i fer aquesta crítica.
Sí, jo aquí a Catalunya, per exemple, veig molta influència de les Guerrilla Girls en el grup de les Salonières, que són un grup de noies que van sortir de la Universitat de Belles Arts de Barcelona i que es dediquen a fer també accions i tot tipus d'activitats artístiques relacionades amb també el paper de la dona en el món de l'art.
les saloniers a casa nostra, inspirades per les Guerrilla Girls, que fins avui es reafirmen des de l'anonimat i amb la màscara de goril·la per parlar de tot un gènere, el de les dones excloses del circuit de l'art. Elina Norandi ens en posava un altre exemple.
Sí que veig molta influència en Sanem, molta, molta, perquè les Guerrilla Girls van ser les primeres en ocupar la ciutat. No, elles tenien molt clar que el seu espai era la ciutat i van invair els murs de Nova York amb els seus cartells. Van utilitzar el cartell perquè pensaven que era precisament una imatge molt, molt democràtica, que arribava a tothom, que no calia anar a les galeries ni als museus, i treballaven al carrer. I sobretot, a més, amb aquesta cosa, no, de que ningú les veiés, una mica com molts artistes de l'art urbà actuals, no, que no sabem qui són i què fan. I elles són les primeres que van treballar artísticament dins el mitjà urbà d'aquesta forma, no?
Al més pur estil de les heroïnes dels còmics, les Guerrilla Girls són artistes anònimes que lluiten contra la discriminació, en aquest cas en el món de l'art. És art o és activisme? I per què separar les dues coses?
Ara parlarem d'un aspecte clau a l'hora de treballar l'educació per la igualtat de gènere. Si precisament la formació és un dels aspectes més importants, els mitjans de comunicació segurament hi tenim una responsabilitat molt gran. Escolteu això.
Era la primera vez que le veíamos la cara. Con gesto serio y la mirada perdida, Ahmed Chel salía de la comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos rumbo a los juzgados de Torrejón de Ardoz, donde decenas de vecinos le esperaban para increparle. El detenido no pronunció ni una palabra ante la juez. Se negó a declarar, pero sí permitió que se le tomara una muestra de ADN que ahora tendrá que ser cotejada con el semen hallado en el cadáver de Eva Blanco. Es la prueba fundamental para su triple imputación por asesinato, violación y retención ilegal.
Me estremeció la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor. Y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón.
Joana García Grenzner, bon dia.
Bon dia.
Ets investigadora d'Origen, que és aquest observatori regular per la igualtat de gènere als noticiaris. Sí. Això que escoltàvem ara és un fragment d'una notícia apareguda en un mitjà de comunicació, en un canal de televisió, em penso que és Telecinco, parlant d'un assassinat.
Sí.
Què té de peculiar aquesta notícia, amb visió de gènere?
En visió de gènere, clar, nosaltres estudiem la representació de totes les manifestacions de violència masclista en els noticiaris, i aquí el que nosaltres hem detectat, i ho hem inclòs en un apunt setmanal, que és una anàlisi crítica i pedagògica que enviem cada setmana a periodistes i organitzacions diverses, i persones també.
I que nosaltres rebem.
Doncs el que hem detectat és que aquí la cadena no enfatitza, de fet, obvia que això és una agressió masclista. És a dir, perquè la prova principal de que se li imputen uns delictes de retenció il·legal, assassinat i violació, és una mostra d'ADN que s'ha de comparar amb el semen de l'acusat. Llavors, s'obvia el caire masclista d'aquesta agressió, que és un dels mòbils bàsics de l'agressió, i bàsicament això pensem que també esdevé perquè, per exemple, la Llei Integral contra la Violència de Gènere, la Llei Estatal de 2004, només inclou les manifestacions de violència masclista que es donen en l'àmbit d'una relació de parella heterosexual o posteriorment, és a dir, vinculades a aquesta relació. I, en canvi, els delictes contra la llibertat i la integritat sexual, com pot ser els abusos, l'assetjament sexual o les violacions, no s'inclouen.
En aquest cas, la notícia fa referència a l'assassinat d'una noia que es deia Eva Blanco.
Sí, de la detenció de l'assassí 18 anys després.
18 anys després.
Sí, és positiva. O sigui, aviam, les bones pràctiques i les males pràctiques de vegades conviuen en una mateixa notícia. És positiu, per exemple, que es faci un seguiment a llarg plaç d'una agressió sexual i un assassinat masclista, un feminicidi, que en el seu dia no es va arribar a esbrinar quin era l'autor, i és positiu, per exemple, que es mostri el rebuig social que generen aquest tipus de crims o d'agressions. Però, per un altre cantó, considerem que seria més apropiat que s'emmarqués com una manifestació de violència masclista, cosa que, per exemple, la llei catalana pel dret de les dones a erradicar les violències masclistes sí que inclou. La llei catalana inclou totes les formes de violència contra les dones.
No? I tot plegat perquè s'explica igual un fet quan el protagonista és un home o quan és una dona, quan la víctima és una dona, la víctima és un home, quan el botxí és un home, quan el botxí és una dona, evidentment les proves diuen que no. I per això Origen, aquest observatori que depèn i està integrat per diverses persones, entre altres, i per diversos estaments, entre altres la Universitat Autònoma de Barcelona, del qual la Joana en forma part, Origen, observatori regular per la igualtat de gènere en noticiaris, intenta fer això, doncs una monitorització de mitjans de comunicació, ja m'explicaràs quins, sí, i amb quina finalitat.
Sí. Nosaltres fem anàlisi dels telenotícies que apareixen a 6 cadenes d'àmbit català i estatal: TV3, Antena 3, Telecinco, Televisió Espanyola, 4 i la Sexta. I el que fem és analitzar les notícies, les peces sobre violències masclistes, i aleshores doncs elaborem aquests apunts, que són un diagnòstic crític i alhora pedagògic, on assenyalem les bones pràctiques en matèria de representació de les violències masclistes i les males pràctiques o aspectes a millorar.
Fa 3 mesos que existiu com a tal, com a observatori?
Nosaltres hem començat a llançar els apunts a partir del novembre, però portem treballant des de setembre, i tenim previst que sigui un projecte de continuïtat.
Amb la intenció no només de posar el focus en aquestes petites errades o vicis adquirits en la comunicació i en la premsa a l'hora de parlar d'aquests temes, sinó de fer-nos-ho saber als propis periodistes quan tractem aquests temes, si ho estem fent bé o no ho estem fent bé. I en general, després de 3 mesos, que ja sé que és molt poc temps, què considereu?
Aviam, el nostre objectiu és contribuir a millorar la cobertura del tema de les violències masclistes. I després de 3 mesos, nosaltres estem fent aquesta feina d'enviaments de punts setmanals, s'està rebent molt bé, també estem fent jornades de treball amb periodistes i amb organitzacions expertes en l'abordatge integral de les violències masclistes. També tenim previst fer unes jornades internacionals. I el que estem fent, bàsicament, és doncs una tasca d'incidència i sensibilització, generant també un pont entre les pròpies subjectes de la informació, les expertes en aquesta matèria i les persones que diàriament doncs fan cobertura d'aquests fets, a vegades també amb unes rutines que condicionen molt el resultat final d'aquestes notícies. No?
La fina línia que separa la informació del groguisme, com el determineu a l'hora d'analitzar aquest tipus de notícies?
Bueno, és fàcil perquè...
Depèn de la línia editorial del mitjà?
Depèn de molts factors. El que passa tot sovint és que es magnifiquen alguns aspectes superflus i fins i tot contraproduents de difondre, com pot ser els detalls d'una agressió, i en canvi no es contextualitzen, per exemple, fets com la revictimització de les dones en els processos judicials, el fet de que, per exemple, el 2011 va haver-hi més absolucions que condemnes en casos de violència de gènere, en processos judicials vinculats a violència de gènere, que a Catalunya, per exemple, segons dades del primer congrés sobre violències masclistes del Col·legi d'Advocacia de Barcelona, que es deia que a Catalunya es denegaven un 39% de les ordres d'allunyament, i quan es demana un ordre d'allunyament vol dir que hi ha un risc més que extrem, vull dir que fins i tot podria portar a una presó preventiva de l'agressor, no? O això, es magnifiquen alguns aspectes o algunes declaracions de testimonis que poden ser el veïnat o la persona, el veí, que no va fer res, i en canvi no s'aporten doncs testimonis com les organitzacions expertes, no s'aporten elements que ajudin a identificar el que és una conducta de maltractament, no s'aporten dades generals del que pot ser, per exemple, en el cas d'Eva Blanco, no? Doncs la incidència dels delictes contra la llibertat i la integritat sexual contra les dones durant l'any anterior, per exemple, no? Seria una bona dada.
Els mitjans, evidentment, tenim la responsabilitat d'informar de totes aquestes qüestions, perquè per alguna cosa hi som, i sobretot si es tracta de denunciar crims, etcètera, etcètera. Però, és clar, on està aquella frontera, i això digue-m'ho tu com a expert que ets de periodisme de gènere, on està aquella frontera entre el que pots dir, el que has de dir, i la persona que hi ha a l'altra banda i que moltes vegades, pel fet de sentir repetidament la seva pròpia història a través dels mitjans de comunicació, l'està revivint i no aconsegueixes que aquella persona se'n surti, se n'oblidi, faci foc nou i comenci una altra vegada.
Bé, hi ha protocols marc de referència que són molt clars en aquest sentit. O sigui, les recomanacions de tractament informatiu de la violència de gènere del 2010, que el Consell de l'Audiovisual o l'Institut Català de les Dones en són autors, entre altres entitats, doncs parlen molt clarament d'aquest aquest punt, per exemple, que és a dir, s'ha de respectar la intimitat i la dignitat de la persona agredida i del seu entorn. O sigui, és millor esperar que es recuperi que mostrar la càmera en un moment de dolor o just després d'una agressió. És important, per exemple, aportar fonts expertes, contextualitzar la informació, visibilitzar altres violències que operen de forma més soterrada, no només la punta de l'iceberg, que
són els feminicidis. Aquell cas concret morbós.
Sí, no només els feminicidis, sinó tota la violència que hi ha sota, la violència econòmica, la violència psicològica, sexual, la violència masclista és una realitat, una xacra que és intergeneracional, interclassista, interètnica i interreligiosa. No està associada a cap cultura i té a veure amb les desigualtats de gènere. No? Uh-huh. En tot cas, també és important, per exemple, no despersonalitzar, no tractar, perquè ara, per exemple, s'ha aconseguit tematitzar aquest tema gràcies a, en part, a tota la tasca que han fet les organitzacions expertes i el moviment feminista. Uh-huh. Però, per exemple, no parlar de forma impersonal, no? Com un altre cas de violència masclista, o no parlar, per exemple, de dones mortes a trets. Entenem que s'ha de despersonalitzar, que s'ha de respectar la presumpció d'innocència dels agressors com a part del codi deontològic, però, per exemple, quan una dona mata un home, no? que hi ha hagut casos, i en molts casos és el darrer punt d'un procés de violència masclista on la dona ja no pot més, no? Doncs es parla clarament de que una dona mata un home. I, en canvi, a l'hora de parlar...
Perquè sembla que sigui l'excepció, i llavors és quan hi poses aquell titular, és per això que ho dius, no?
Sí, bueno, per una tendència, per exemple, a respectar escrupolosament, es pot respectar escrupolosament la presumpció d'innocència de l'agressor, no?, però sense despersonalitzar els fets. Es pot parlar, per exemple, de quina és la conducta d'un agressor, no? I, sobretot, es tracta de no caure en el que, per exemple, el manual d'urgència sobre el tractament de la violència masclista de Radio Televisió Espanyola diu que és l'efecte narcotitzant, que és parlar de la violència de gènere com si fos un fenomen atmosfèric, quan és una realitat que té uns responsables i que, a més, té unes institucions que estan promulgant lleis i té uns mitjans de comunicació que s'estan acollint a determinats protocols i és important, sobretot, la formació de la comunitat periodística en aquest àmbit.
Si algú vol fer un repàs de tots aquests apunts que l'Observatori Origen està fent aquests darrers mesos, una pàgina web, Joana.
Doncs molt fàcil, observatoriorigen.org.
Doncs està dit. Gràcies i seguiu-nos observant de prop.
Moltes gràcies per convidar-nos.
Hola, sóc l'Alba Martín i sóc membre de l'entitat Escoltes Catalans i vull convidar-vos i recordar a tots els escoltes catalans que aquest cap de setmana, 5 i 6 de març, tenen una cita a Viladecans. Allà l'agrupament Escolta l'Espiga acull la 11a trobada de formació, la TROFO, on aquest any parlarem del rol dels educadors i les educadores. Com cada any que celebrem aquesta formació, serà un espai de debat i ens reunirem més de 500 caps per treballar mitjançant dinàmiques el tema de com estem educant i quin paper hi juguem. Així que aquest cap de setmana, a les 10:30, al CUIC de Viladecans, obrirem les portes d'aquest espai de reflexió. Per treballar arribaran joves educadors d'arreu de Catalunya i dels 40 agrupaments d'escoltes catalans i s'ha habilitat un lloc perquè els participants puguin dormir. Així que només cal que portin sac de dormir i moltes ganes de treballar.
Solidaris. Un programa per fer memòria.
15 dones guatemalenques han hagut d'esperar 34 anys perquè l'Estat reconegués que van ser violades durant la guerra, que va començar als anys 60. Unidas somos la fuerza, fusión, expresión femenina. Després que es firmés la pau l'any 1996 a Guatemala, el delicte de violència sexual era incòmode per l'agenda i els acords polítics entre el govern i la guerrilla. Les violacions de dones durant la guerra van ser obviades, com gairebé tot el que té a veure amb la justícia transicional. No va haver-hi acord sobre el que es podia i el que no es podia jutjar. Ningú va sistematitzar els casos de violència contra les dones, Tampoc van preguntar a les comunitats indígenes. Era un silenci que se sumava al gran silenci de la guerra. El passat mes de febrer, però, el sistema de justícia de Guatemala va reconèixer que va haver-hi violència sexual dins del destacament militar de Sepur Sarco, situat a la franja transversal nord i que funcionava com a centre de lleure i descans de les tropes de l'exèrcit. Ens ho explica Anna Aupí, del Centre de Mitjans Independents de Guatemala i que ha estat seguint la sentència.
Estas mujeres valientes nos vienen no solamente en Guatemala, sino en el mundo entero, a recordar de que la violación sexual es un crimen de guerra y es un crimen que se ha perpetrado y se sigue perpetrando en los conflictos y en la cotidianidad, ¿no?, de todas las mujeres. Ponerlo sobre la mesa es un ejemplo de lucha, un ejemplo de coraje, un ejemplo también de sororidad entre mujeres que se acompañan y se hacen fuertes ante tribunales principalmente racistas, ¿no? Cabe decir que durante todo el proceso tuvieron que haber traductores porque las compañeras que denunciaron su idioma materno es el quechí y los tribunales de Guatemala, como muchos tribunales en muchos países, no están preparados para tener jueces en el idioma materno de las personas que son testigas o querellantes del proceso. Cabe decir, por tanto, que hay mucho camino que seguir haciendo, pero que sí es una luz que se abre.
Una llum, la dels testimonis d'aquestes dones, que ara són àvies i besàvies i que es tapaven el rostre amb els seus xals mentre explicaven el que els van fer fa 34 anys. 15 dones que avui, any 2016, han aconseguit que es jutgi un delicte que havia estat exclòs de les violacions a drets humans un cop s'havia signat la pau. Avui han aconseguit que la seva veu ressoni fort en llengua quechí davant d'un tribunal nacional i el silenci que van guardar durant dècades, avui, és una sentència. Hi ha culpables, hi ha condemnes de 120 i 240 anys de presó contra extinents i militars. Als ulls de la justícia es demostra que l'exèrcit de Guatemala va fer esclaves aquestes dones que en va abusar sexualment a principis dels anys 80 al destacament de Sepur Sarco, situat a l'Alta Verapaz y al Estor y al Itzabal, a Guatemala.
Es la primera vez que un tribunal nacional conoce este tipo de delitos cometidos en su jurisdicción y que además termina con una sentencia, lo que además da un valor extra, ¿no?, al proceso de justicia que se está llevando en Guatemala por algunas instituciones estatales, pero también por todo este movimiento social y feminista y por todas estas mujeres valientes que decidieron romper el silencio, haciendo un ejemplo no solamente en Guatemala, sino a la humanidad entera, de que esos crímenes que se perpetuaron no pueden quedar en el silencio y de que esos crímenes nos afectan, como bien dijo la jueza Yasmín Barrios, a toda la humanidad y deben ser, por tanto, juzgados, castigados y reparados.
Dones valentes que, comenta Anna Aupí, han obert un camí que semblava impossible.
Esta sentencia no hubiera sido posible sin la decisión y la determinación de estas 15 mujeres que junto a otras también sobrevivientes de violencia sexual en la época de la guerra decidieran iniciar un proceso de sanación en el cual abordar lo que les pasó. La valentía que implica eso, no solamente por el dolor, sino por el estigma en la comunidad y en la sociedad que esto significa, ¿no? Aún hemos podido observar y leer muchos artículos de parte de los militares en los que las denuncian de prostitución, cuando está totalmente demostrado que se trata de crímenes de violencia sexual en la guerra, de esclavitud sexual, de desaparición forzada.
Somos la luz en medio de la oscuridad.
La relació entre el cos de la dona, el territori i la violència sexual continua sent també una tríada inseparable. Aquestes 15 dones pertanyen a comunitats situades a la franja transversal nord, on encara avui hi conflueixen forts interessos econòmics transnacionals com l'explotació petrolera i minera i els monocultius. A més, durant el conflicte armat, la zona va ser resguardada per l'exèrcit a petició dels propietaris. D'aquesta manera, les tropes van ocupar les finques formant un circuit de destacaments que funcionaven com a centres de tortura i d'extermini.
Concretamente, este territorio del Estor Izabal, en donde residían estas mujeres, tiene intereses de familias bastante poderosas. Estamos hablando de familias como la Maegli Novela, que son dueños del grupo Tecún, uno de los grupos más importantes económicos en Guatemala, el cual está vinculado al grupo Cempro, que es el grupo de cementos Progresos, que es la minera más grande de cemento que hay en Guatemala. Entonces este juicio viene a poner sobre la mesa lo simbólico de la violencia sexual en la guerra, pero también viene a tocar determinadas estructuras de poder de la derecha y de la extrema derecha en Guatemala, de grupos de mucho poder económico que siguen teniendo intereses en ese territorio y en otros durante el periodo actual.
Potser el foc obert va acabar l'any 96 i després es va firmar la pau, però els interessos econòmics que van propiciar el genocidi, les desaparicions i la violència sexual s'estan posant sobre la taula ara en tribunals nacionals, 34 anys després que es firmés la pau.
Se trata de 15 mujeres que decidieron denunciar y que obtuvieron una sentencia en firme. Pero quedan muchísimos casos de violación de derechos humanos y de crímenes de guerra que quedan por juzgar para que haya una garantía de no repetición y para que se pueda construir otro país sin que haya olvido.
Marta, gràcies, perquè aquest programa l'hem fet per vosaltres, les dones, les que feu possible els solidaris, les que hi éreu abans, les que hi sou ara, i aquelles que ens escolteu sempre per ràdio o per internet. Sort en tenim de vosaltres. Brillo, brillo, que ens apreten les notícies. La setmana que ve no hi ha solidaris. Avui podíem haver parlat de futbol femení, ho tenim pendent. La setmana que ve hi ha futbol, tornem d'aquí 15 dies a Catalunya Ràdio, a les 3 de la tarda, com sempre, i quan vulgueu, a catradio.cat/solidaris. Adéu-siau, que vagi molt bé.